Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Falten 4 setmanes per les eleccions del 12M i la maquinària que garantirà el procés electoral està engegada. Aquest cap de setmana i fins dimecres s'estan fent els ajuntaments els sortejos per escollir els presidents i vocals de les meses i els seus suplents. Àlex Riba, bon dia.
Bon dia, Adrià. Mentre aquesta maquinària electoral està en marxa, els partits entren de ple en la precampanya. Els candidats s'envien missatges des de diversos punts de Catalunya, tot plegat el dia que es compleixen 93 anys de la proclamació de la Segona República.
D'altra banda, el govern espanyol condemna l'atac de l'Iran contra Israel d'aquesta nit, com ha condemnat i condemnarà sempre tota forma de violència que atempti contra la seguretat i el benestar de civils innocents. Així ho ha sentenciat Pedro Sánchez en un missatge a la xarxa social X.
El Consell de Seguretat de les Nacions Unides es reunirà a la tarda. Els líders del G7, el grup que aplega les principals potències econòmiques, també tenen previst reunir-se aquesta tarda convocats pels Estats Units.
D'altra banda, aquest diumenge el tanatori de Sant Gervasi de Barcelona ha acollit l'últim adeu al reconegut ginecòleg Santiago Dexeus i Trias de Bes, que va morir aquest divendres als 88 anys.
Des d'ahir a la tarda, familiars i coneguts de Dexeus s'han apropat al tanatori per acomiadar el pioner de les tècniques de fecundació in vitro i avui, a 2:15 PM, ha tingut lloc la cerimònia.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge, Sergi Càrceles.
Estem tenint aquest cap de setmana molt assolellat i amb temperatures càlides. Podríem dir fins i tot estivals, màximes que avui tornaran a assolir els 30, 31 o fins i tot 32 graus en alguns punts de l'interior de Catalunya, terres de Ponent, també a les Terres de l'Ebre o fins i tot alguns sectors del Prepirineu. Aquestes temperatures a partir de demà ja aniran baixant, amb aquest sol com a clar protagonista també aquesta tarda i el dia demà, almenys per al matí. A partir de la tarda del dia de demà tindrem alguns ruixats, sobretot a les comarques gironines, i fins i tot podrien afectar l'àrea metropolitana de Barcelona a finals de tarda. A la resta del territori, molta tranquil·litat, i això sí, la mar bastant picada, almenys a la Costa Brava.
En cultura, un concert en homenatge a Núria Feliu als jardins del Palau Robert ha desgranat el repertori de la mítica cantant de Sants desapareguda fa gairebé 2 anys.
Amb el suport de la Big Band de Granollers, aquest migdia han tornat a sonar les notes d'algunes de les 400 cançons de tots els gèneres que van marcar la seva carrera, com jazz, boleros o couplets.
Mentre que en esports, en handbol, el Barça es va proclamar campió de la Lliga a Sobal. Aquest migdia, l'Igualada d'hoquei ha guanyat la Europe Cup. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Àlex Riba i jo mateix, Adrià Tella. Falten 4 setmanes per les eleccions del 12M i la maquinària que garantirà el procés electoral està engegada. Aquest cap de setmana i fins dimecres s'estan fent els ajuntaments els sortejos per escollir els presidents i vocals de les meses i els seus suplents. Aquestes són les dates clau d'aquestes eleccions. Carme de Fez.
Alguns ajuntaments ja han fet el sorteig. És el cas de Barcelona, que ho va fer aquest dissabte. Altres ho aniran fent els pròxims dies, fins dimecres 17, que és la data límit. Per tant, aquesta setmana, les persones que hagin estat triades per formar part de les meses aniran rebent la notificació. Els únics requisits són tenir menys de 70 anys i saber llegir i escriure, tot i que a partir dels 65 es pot presentar una renúncia. Qui no pugui anar a la mesa ho haurà de notificar en 7 dies davant de la Junta Electoral de Zona, presencialment o telemàticament. La data límit per presentar al·legacions és el 27 d'abril. Hi ha renúncies que s'accepten de forma automàtica, com tenir algun tipus de discapacitat, les dones embarassades de més de 6 mesos o haver format part d'una altra mesa en 3 ocasions en 10 anys. La Junta tindrà 5 dies per estudiar les al·legacions. Dimarts vinent ja es publicaran les candidatures del 12M. Si es vol votar per correu, cal demanar-ho abans del 2 de maig. De fet, en 8 dies començarà a enviar-se ja tota la documentació per votar. Pel que fa als candidats, la campanya començarà a la mitjanit del 25 al 26 d'abril i acabarà el 10 de maig, per donar pas al dia de reflexió previ als comicis.
I coincidint avui amb els 93 anys de la proclamació de la Segona República, s'ha celebrat un acte institucional aquest migdia al Palau de la Generalitat.
Tal dia com avui, Francesc Macià proclamava la República Catalana.
Proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica.
93 anys després, el Palau de la Generalitat ha acollit l'acte institucional amb motiu d'aquesta efemèride. En la seva intervenció, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet una crida a recuperar la memòria republicana per plantar cara, diu, als que enyoren una Catalunya sotmesa.
Ho hem de fer també per plantar cara a aquells discursos que volen que oblidem, perquè enyoren l'època en què Catalunya i el conjunt de la societat de l'Estat estava sotmesa. A tots aquells que volen tornar al passat i que abracen un discurs reaccionari i agressiu contra els principis més essencials de la democràcia i dels propis drets humans.
Una de les figures clau per la reforma social de la República va ser l'advocada Clara Campoamor, impulsora del sufragi femení, una figura que ha posat en valor Mary Nash, historiadora i catedràtica de la Universitat de Barcelona.
La nova Constitució va convertir les dones en ciutadanes de ple dret. A més, el govern progressista desenvolupa nombroses polítiques igualitàries i drets socials. La nova legislació laboral va introduir la protecció a les treballadores mares i el dret de les dones casades al treball remunerat.
La República Catalana va ser efímera, va durar 3 dies. El 17 d'abril va transicionar cap a la Generalitat de Catalunya dins de la Federació de Repúbliques Ibèriques.
Com dèiem, mentre la maquinària electoral està en marxa, els partits entren ja de ple en precampanya.
Des de Badalona, el candidat del PSC i primer secretari de la formació, Salvador Illa, ha tornat a insistir que no renuncia a cap aliança postelectoral, amb dues úniques excepcions.
Jo no m'agrada posar vetos, m'agrada arribar a acords, crec que ho he practicat, crec que és el que convé fer en política. Aquesta és una societat plural i diversa, això és normal, és bo, que sigui plural i diversa la societat, no? Jo ho veig com un... com una font d'enriquiment de la nostra societat i bonica línia, diguem, de clara que nosaltres dibuixem més amb els discursos d'odi de Vox i Oriol. Amb això hem estat clars. A la resta, doncs esperarem a que parli els ciutadans de Catalunya i a partir d'aquí veurem, no?
Carles Puigdemont avisa als socialistes que Junts per Catalunya retirarà el suport a Pedro Sánchez si signen pactes per evitar un govern independentista, com va passar a Barcelona amb Xavier Trias.
Puigdemont ha llançat aquesta advertència en una entrevista al diari El Nacional.
Si el senyor Illa fa un collboni, ja sap quines són les conseqüències. És que és evident, això. Crec que no entendria ningú que algú que compti amb els vots del Partit Popular, ell, per cert, també dels comuns, per fer una majoria per treure de l'alcaldia de Barcelona a qui més barcelonins van votar per ser alcalde, crec que això no entendria ningú que passés al Parlament de Catalunya, no entendria ningú que nosaltres continuéssim donant suport a una persona que no va guanyar les eleccions, el senyor Pedro Sánchez, i que és president gràcies als nostres vots.
Pel que fa a les relacions amb Esquerra, Puigdemont admet que no són com voldria i que caldria restablir aliances.
Fa molt de temps que no hi ha relacions. I tampoc són relacions normals les que tenim amb Esquerra Republicana, almenys jo sé que a nivell de secretari general del meu partit, secretari general d'Esquerra Republicana, hi ha les relacions que han d'existir entre dos secretaris generals, però jo voldria que fos molt més que això. Jo crec que el deure que m'he proposat jo, des de la mateixa nit de les eleccions, si la majoria independentista o hi ha una majoria parlamentària que permeti un govern independentista, és parlar amb, sobretot amb l'Esquerra Republicana, perquè no podrem avançar si no refem confiances, unitats, estratègies.
Segons Puigdemont, hi ha una mala qualitat de govern i afirma que veu una regressió en el país i l'autoestima de Catalunya.
La secció local de Sabadell de l'Assemblea Nacional Catalana manté l'acte amb Aliança Catalana, un acte que ha generat polèmica per la presència del partit encapçalat per Sílvia Orriols sense representació parlamentària.
En aquest sentit, el secretari nacional de l'ANC va prohibir ahir els actes públics amb candidats a les llistes. Tot i així, des de la territorial de Sabadell han assegurat que tiraran endavant per donar veu a tothom qui tingui quelcom a dir a la ciutadania. La presència d'Aliança Catalana ha provocat el rebuig i la negació a assistir de la CUP i Esquerra, que no hi seran si en forma part el partit de la batllessa de Ripoll. Sí que hi seran Junts i alhora. El partit liderat per Clara Ponsatí també s'ha mostrat descontent per la presència de la candidatura de Sílvia Orriols, però ha confirmat la seva presència de totes maneres.
Tot això, Tarragona ha homenatjat aquell migdia les més de 770 víctimes tarragonines de la repressió franquista.
Un any més, l'acte ha tingut lloc a la fossa comuna del cementiri, al costat del grup escultòric Dignitat. S'ha fet una ofrena floral per recordar les quasi 800 víctimes del franquisme després de la Guerra Civil. Eren persones que procedien de 140 municipis de la demarcació tarragonina. Com a novetat, enguany l'acte ha incorporat la col·laboració de Gerard Marçal, que ha amenitzat l'escena amb dues peces musicals de l'espectacle 724 Forats. Marçal situa la història l'any 1939 a la muntanya de l'Oliva de Tarragona, on tenien lloc els afusellaments.
A mi em va semblar com, ostres, no sé si em vull despullar tant, jo parlar sobre mi tant així. I al revés, ara és un regal, quan faig l'espectacle i comencem un col·loqui, quasi directament, que dura tant com l'espectacle, on tothom explica coses que li han ressonat o que sap o que ha descobert o que li expliquen.
L'acte, enmarcat en el programa de Memòria Democràtica, ha comptat amb l'assistència de familiars de les víctimes i de diferents representants institucionals.
I de Tarragona cap al Vallès Occidental, perquè avui, 14 d'abril, fa 30 anys que Badia del Vallès es va constituir com a municipi independent, segregant-se de Barberà i Cerdanyola. Des del consistori han volgut commemorar aquesta efemèride. Allà hi ha estat la companya Sílvia Fernández, de Televisió de Sabadell.
La plaça Major de Badia ha plegat centenars de veïns i veïnes per celebrar aquestes tres dècades de vida. Petits i grans han gaudit d'una jornada assolellada i plena d'activitats com jocs infantils i concerts. L'alcaldessa Eva Menor es mostra orgullosa de la transformació de la ciutat al llarg d'aquests anys.
Mirem el futur amb moltíssima esperança. Tenim projectes molt interessants que estan a punt de materialitzar-se. Un d'ells jo crec que és el més important, que és la retirada de l'amiant de Badia al Vallès. I posar en valor també totes les coses positives que té la nostra ciutat, que en té moltes.
A més, l'aniversari coincideix amb els 40 anys de la Coral La Ginesta, que ha obert l'acte institucional a ritme de paraules d'amor. Alfredo de Murcia, membre de l'agrupació, ha tret pit de la cultura badienca.
Badia del Vallès sempre ha apostat per la cultura. És un municipi que, malgrat les mancances econòmiques evidents que poden haver-hi, sempre ha tingut un gran nivell cultural. Tant a nivell de les corals, l'agrupació musical, grups de teatre, i sempre ha tingut molta densitat d'entitat cultural per habitant.
Més enllà d'aquesta celebració, el 2025 es compliran 50 anys des que va néixer Ciutat Badia com a polígon d'habitatges. L'Ajuntament està treballant per potenciar la seva memòria històrica i ha impulsat una exposició fotogràfica que narra la història del municipi.
El govern espanyol condemna l'atac de l'Iran contra Israel d'aquesta nit, com ha condemnat i condemnarà sempre tota forma de violència que atempti contra la seguretat i el benestar de civils innocents. Així ho ha sentenciat Pedro Sánchez en un missatge a la xarxa social X.
El president del govern espanyol també ha valorat que la resposta de tots els líders internacionals exigeix responsabilitat i contenció i que cal trobar una manera de resoldre els conflictes per la via diplomàtica, evitant, tant sí com no, una escalada encara més gran. Paral·lelament, el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegura que la comunitat espanyola que viu al Pròxim Orient està bé i que les ambaixades de la regió estan operatives després de l'atac. Mentre que el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha condemnat fermament la greu escalada que representa l'atac. En una piulada a la xarxes socials ha demanat un alto el foc immediat. També diu que ni la regió ni el món es poden permetre una altra guerra.
Precisament el Consell de Seguretat de les Nacions Unides es reunirà a la tarda per avaluar la petició d'Israel de condemnar l'atac i qualificar com a organització terrorista la Guàrdia Revolucionària de l'Iran, mentre que els líders del G7, el grup que aplega les principals potències econòmiques, també tenen previst reunir-se aquesta tarda convocats pels Estats Units per parlar de l'atac i coordinar una resposta diplomàtica.
Israel ha explicat que han interceptat el 99% dels 300 míssils i drons llançats aquesta matinada per l'Iran al seu territori. Ho han fet amb el suport en la defensa dels exèrcits nord-americans, britànic i de França, segons explica Israel. El règim d'Iran, però, adverteix a Israel i els Estats Units que s'abstinguin de cap represàlia, perquè assegura que desencadenaria una nova resposta de més intensitat. Han avisat Washington que qualsevol suport a una acció militar contra el seu país convertiria les bases regionals dels Estats Units en un objectiu. En aquest sentit, però, Tel Aviv ja havia advertit anteriorment que la seva resposta a l'atac iranià serà significativa. A 2:45, hora catalana, està previst que arrenqui una reunió del gabinet de guerra israelià. L'objectiu és consensuar una resposta. No se sap quan l'hauran consensuat o quanta estona pot durar la reunió.
Tornem a Catalunya. Desenes de persones van ser evacuades el passat vespre de dos blocs d'habitatges dels números 42 i 44 del carrer Príncep de Viana de Lleida per una fuga de monòxid de carboni.
Entre ambdós blocs hi ha 80 pisos. Els serveis d'emergències van rebre l'avís a 7:45 i es van activar diverses dotacions de bombers i patrulles de la Guàrdia Urbana. Els bombers van pujar pis per pis per comprovar que no hi havia cap personal als immobles i desallotjar els que hi eren dins. Hi va haver veïns que van entregar les claus als bombers perquè aquests poguessin entrar als seus pisos i poder baixar les mascotes que es trobaven a l'interior dels habitatges. Un dels veïns va explicar que fa uns dies ja havien alertat que hi podria haver una fuga, però no es va detectar res. Els efectius van comprovar que hi havia elevats nivells de monòxid de carboni al cel obert, que connecta entre els dos blocs, possiblement per una mala combustió que podria ser d'una caldera, i havien també de determinar l'origen de la fuga. Cap a 11:45, els bombers van autoritzar el retorn dels veïns als pisos respectius, però sobre les 9 d'aquest matí, les olors han tornat i dos dotacions del cos i són fent mesuraments i revisant de nou les calderes.
Aquest diumenge al matí, el tanatori de Sant Gervasi de Barcelona ha acollit l'últim adeu al reconegut ginecòleg Santiago Deixeus i Trias de Bes, que va morir aquest divendres als 88 anys.
Des d'ahir a la tarda, familiars i coneguts de Deixeus s'han apropat al tanatori per acomiadar el pioner de les tècniques de fecundació in vitro. I avui, a 2:15 del matí, ha tingut lloc la cerimònia. Deixeus va transformar l'atenció mèdica a la salut reproductiva de les dones a Espanya i va ser un dels primers defensors de la prescripció de la píndola anticonceptiva. L'any 1973, juntament amb el seu germà, va fundar l'Institut Deixeus, centre que va aconseguir fites com la introducció de l'epidural per a l'anestèsia durant el part, la primera inseminació artificial i la primera fecundació in vitro.
Un 2:15, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. El preu del lloguer residencial a la Costa Brava Centre ha crescut d'un 25% en 5 anys, segons les darreres dades publicades per la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, en el tram litoral comprès entre Sant Feliu de Guíxols i Palamós. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Els preus dels lloguers d'habitatges a la Costa Brava han tingut una clara tendència a l'alça en els últims 5 anys. El preu mitjà de lloguer trimestral ha augmentat el 25% en aquest quinquenni i si en féssim la mitjana en sortiria un increment de preu sostingut d'un 5% anual. De fet, el preu mitjà de lloguer Palamós és de 726 euros al mes. Martí Casanovas, president de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, explica que el pes de la indústria turística a municipis com Palamós dificulta l'accés a un habitatge de lloguer per tot l'any.
Perquè hi ha molts immobles que estan vinculats a l'activitat turística, i això fa que el parc de lloguer doncs també sigui inferior, no? Això també, bueno, els ajuntaments ja estan intentant buscar un equilibri, no? Perquè no tot el parc d'immobles de lloguer doncs es desviï cap als pisos turístics o els apartaments turístics.
D'altra banda, tots els municipis han superat amb escreix els preus de lloguer previs a la crisi immobiliària del 2008.
Les poblacions de senglar i els incidents a la via pública s'han reduït als municipis de Collserola durant l'hivern.
La densitat s'ha situat en 8,2 animals per quilòmetre quadrat, menys de la meitat que fa 2 anys, segons el Departament d'Acció Climàtica. Ens ho amplia des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
Aquesta baixada s'explica, en part, per les actuacions de control, però també pels efectes de la sequera, que ha reduït la vegetació i l'aigua disponible per als animals. S'han caçat i capturat 594 exemplars durant la temporada 23-24. L'any anterior van ser 965. La major part dels capturats en ambients forestals, 87 han estat en batuda i 305 en aguaits nocturns. La reducció de les captures ha estat sobretot a les zones urbanes, on van ser 202 exemplars, un terç del total de 2022. Durant la darrera temporada s'han fet 18 de les 20 batudes programades i s'hi han caçat 56 senglars, menys de la meitat que la temporada anterior.
I després de 2 dies, la 5a edició del Festival Flors de Mercat finalitza avui al vespre amb més visitants que altres anys.
Des de l'organització asseguren que enguany hi ha hagut més parades d'artesans locals i nacionals, on el centre són les flors i els productes d'origen vegetal. Ens ho amplia Gisela Jimeno.
Aquest cap de setmana la plaça Margarida Xirgo de Barcelona s'ha vestit de flors amb una gran diversitat de propostes, música i gastronomia d'origen vegetal. La 5a edició del Festival Flors de Mercat ha aconseguit incrementar el seu públic amb el pas dels anys apropant-los a l'artesania. Alicia Rosselló, coorganitzadora de Flors de Mercat, ho explica.
Doncs a l'edició de Flors de Mercat, aquest any, entre el tradicional intercanvi d'esqueixos que fem, tenim una doctora de plantes que pots venir i consultar-li què li passa a aquella planta, que no hi ha manera que creixi, o que potser té bitxos, o que està una mica hòstia. I després tenim més propostes que altres anys, perquè anem creixent una mica d'any rere any. Vam començar amb flors i plantes i artesania feta amb plantes o per plantes, com pot ser cosmètica natural, o com pot ser doncs, un altès per la planta, etc. I llavors també teníem propostes gastronòmiques, però després ens vam adonar que la lògica seria que també el menjar estigués fet amb plantes.
De fet, els paradistes asseguren que l'edició ha funcionat força bé gràcies també al bon clima que hi ha hagut durant tot el cap de setmana, que els ha fet vendre tot tipus de productes.
No compren tanto plantes, però sí que compren lo que és el pompilio, la maceta. Y suelen comprar más de tamaño del más grande al mediano.
Les bosses ara aquest temps, quan és que tiré jo a Nadal o l'hivern, més les peces d'abrigar, de llana, de seda...
El Festival Flors de Mercat només compta amb una edició anual que es tornarà a celebrar l'abril de 2025.
I d'un festival a una fira, la de l'1 de maig d'Olot, que incrementa un 12% el nombre d'expositors respecte a l'any passat.
Enguany es modificaran alguns espais de la fira a conseqüència de les obres de l'hospici. La jornada començarà a les 10 del matí i comptarà amb el mercat de l'automòbil, d'artesania i la cursa de la moixina, entre moltes altres activitats. Des d'Olot FM, Natàlia Moreno.
Un any més, Olot es prepara per encetar la primavera amb la fira de l'1 de maig. La diada, que donarà el tret de sortida a partir de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, arriba amb activitats, mostres i fires per tots els públics. Enguany, la fira tindrà un 40% més d'oferta de productes, vehicles, artesania i empreses, entre d'altres. En aquesta edició hi haurà ja el consolidat mercat de l'automòbil, el mercat de roba i complements, el d'artesania i el de col·leccionisme i andròmines. També hi serà present l'exposició de la història del motor a la Garrotxa, espais comercials i de maquinària de jardí i la Fira del Disc. El regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Olot és Estanis Baireda.
És una mostra de bonsais que es feia aquest any a la 29a, que es feia a l'interior de l'hospici, doncs l'hem de modificar i es farà el casino.
Una de les novetats de la fira multisectorial de l'1 de maig és que, degut a les obres de millora de l'hospici, s'han hagut de realitzar alguns canvis d'ubicació amb la voluntat també que puguin créixer aquests espais. La fira toca molts sectors. En l'àmbit esportiu també es farà l'11a edició de la cursa de la moixina a les 11 del matí. Cal recordar que durant la jornada també estaran oberts tots els comerços d'Olot per ajudar a la dinamització del centre.
Una fira que es convertirà en atracció turística i cultural a la Garrotxa. Precisament nosaltres obrim plana cultural. Un concert en homenatge a Núria Feliu als Jardins del Palau Robert han desgranat el repertori de la mítica cantant de Sants desapareguda fa gairebé 2 anys.
Amb el suport de la Big Band de Granollers han tornat a sonar les notes d'algunes de les 400 cançons de tots els gèneres que van marcar la seva carrera, com per exemple el jazz, boleros o coplets. Allà hi ha les nostres companyes Gisela Jimeno i Sara Torremocha.
El Palau Robert de Barcelona s'ha omplert aquest diumenge de gom a gom en el concert homenatge a Núria Feliu a càrrec de la Big Band de Granollers. Sota un sol radiant, desenes de persones han gaudit i cantat coplets i boleros i altres grans himnes de la Santsenca més famosa, com Escolta'm o Mitges Brillants. El concert forma part de l'homenatge a Feliu a la capital catalana, que inclou la mostra homònima al Palau Robert i el gran concert que tindrà lloc el 15 de maig al Palau de la Música. Uns actes que deixen clar que el llegat de la considerada tieta de Catalunya sobreviurà per sempre.
I amb aquesta música nosaltres passem a parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
En futbol, victòria del Barça i ensopegada del Girona aquest dissabte.
El Girona va caure al camp de l'Atlètic de Madrid 3-1 després d'avançar-se amb un gol d'Artem Dobbik. I el Barça va guanyar el passat vespre al camp del Cádiz per 0-1 amb gol de Joao Félix. Ho va fer malgrat presentar un 11 ple de jugadors menys habituals, pensant, esclar, en els partits davant el PSG i el Madrid d'aquesta setmana que arriba.
A la Lliga EFL, llevant les Planes, va perdre a casa davant el Betis i es complica la permanència.
El Barça va golejar el Villarreal per 5-1 i continua intractable.
A la Primera Federació Masculina, derrota del Cornellà aquest dissabte davant la Renteiro per 1-2.
Resultat dur per un equip català que es complica la vida i podria caure a la zona de descens aquest mateix diumenge.
Un dels que el podria haver fet caure era el Sabadell, que ha jugat aquest migdia al camp d'Osasuna Promeses, un rival directe, però ha caigut per 2-0 a Tajonar i tenim el company Adrià Arroyo de Ràdio Sabadell.
Derrota dolorosa en el duel directe del Sabadell aquí a Tajonar contra l'Osasuna Promeses en un partit que ha tingut dues meitats diferenciades, una primera de tanteig on cap dels dos, perquè s'estan jugant directament la permanència, han volgut arriscar més del compte, i una segona on ha caigut directament al centre d'esports, no sé si per fatiga física, si pel marcador advers, però ha estat incapaç de fer front a les adversitats. Una pífia descomunal en la sortida de pilota de Gualda, ha costat el primer gol navarrès, obra del Pichichi del Promesa Sander Joldi, i després un golaç des de la frontal del madrileny Rabadán ha sentenciat el partit. Pel cantó positiu només quedarà que dos nanos del juvenil, en aquest cas Pau Fernández i Javi Morcillo, han debutat avui amb la primera samarreta del centre d'esports, però traient això, avui partit per oblidar d'un Sabadell molt marmat per les absències i que fins i tot ha perdut no només el partit, sinó també la baraix contra el filial del Club Atlético Osasuna. Aquí a Tajonar, derrota de l'equip d'Òscar Cano, 2-0 contra el Promesas.
Gràcies, Adri. A les 4, el Nàstic visita el Tarazona amb l'opció de col·locar-se provisionalment segon. Des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
El Nàstic buscarà aquesta tarda la vuitena victòria fora de casa. Els granes fa 4 mesos i mig que no perden lluny de Tarragona i volen començar a assegurar plaça de play-off. La darrera derrota com a visitant dels de Dani Vidal va ser el 3 de desembre al camp d'Unionistes de Salamanca. L'equip sí que ha perdut a casa 2 partits aquesta segona volta. L'encontre a Tarazona serà complicat en un camp petit i davant d'un rival que arriba amb confiança intentant fugir de les places de descens i que ara mateix acumula 3 victòries seguides davant equips de la zona alta de la classificació com Lugo, Ponferradina i Celta Fortuna. Del partit d'aquest diumenge n'ha parlat el darrer golejador del Nàstic, Jaume Jardí, qui va donar la victòria als granes el passat cap de setmana davant del Fuenlabrada. Diu que els petits detalls acabaran decidint el resultat.
Bueno, un partit semblant al d'Unionistes, el de Fuenlabrada, on hi haurà molts duels, camp petit, joc molt directe, serà complicat, hem d'estar atents a les segones jugades. Bueno, al final la gent de baix també juga molt ara, com la gent de dalt, ara ja està tot molt igualat i serà complicat, però anirem a pels 3 punts. El que estigui millor en els duels, en les segones jugades, s'emportarà els 3 punts.
El Nàstic no estarà sol a Tarazona, ja que s'espera un desplaçament important d'aficionats per veure un partit on Dani Vidal tindrà la baixa dels lesionats Òscar Sanz i David Concha, a banda del sancionat Pol Domingo. El partit es jugarà a partir de les 4 de la tarda.
A més, el Nàstic li podria treure el lloc a un Barça Atlètic que juga a les 7 al difícil feu d'Unionistes de Salamanca.
En handbol, el Barça es proclama campió de la Lliga Sobal.
Els blaugranes es van imposar aquest dissabte al Freiking Granollers 40-37 i amb 10 punts de marge sobre el segon, el Bidasoa, ja són matemàticament campions. Els de Carlos Ortega aixequen així el seu 14è títol consecutiu.
El Barceloneta s'ha proclamat campió de la Copa del Rei de Waterpolo després de superar el Sabadell per 10-6 en la final disputada aquest migdia.
És el 12è títol consecutiu d'un Atlètic Barceloneta que s'ha mostrat intractable a les semis i a la final aquest cap de setmana.
I l'Igualada s'ha proclamat campió de la Europe Cup d'hoquei patins, la segona competició continental.
Els catalans, després de golejar ahir a les semis al Sarzana, s'han imposat amb claredat aquest migdia al Folònic italià per 4-2.
Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia. Fem una pausa i tornem.
When I need to come along, sex bomb, sex bomb. me feel the real deal. And I can give it to you anytime it comes on my house.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Falten 4 setmanes per les eleccions del 12 de maig i la maquinària que garantirà el procés electoral està engegada. Aquest cap de setmana i fins dimecres s'estan fent als ajuntaments els sortejos per escollir els presidents i vocals de les meses i els seus suplents. Àlex Riba, bon dia.
Bon dia, Adrià. Mentre aquesta maquinària electoral està en marxa, els partits entren de ple en la precampanya. Els candidats envien missatges des de diversos punts de Catalunya, tot plegat el dia que es compleixen 93 anys de la proclamació de la Segona República.
D'altra banda, el govern espanyol condemna l'atac de l'Iran contra Israel d'aquesta nit, com ha condemnat i condemnarà sempre tota forma de violència que atempti contra la seguretat i el benestar de civils innocents. Així ho ha sentenciat Pedro Sánchez en un missatge a la xarxa social X.
El Consell de Seguretat de les Nacions Unides es reunirà a la tarda. Els líders del G7, el grup que aplega les principals potències econòmiques, també tenen previst reunir-se aquesta tarda convocats pels Estats Units.
I aquest diumenge el Tanatori de Sant Gervasi de Barcelona ha acollit l'última adeu al reconegut ginecòleg Santiago de Xeus i Trias de Bes, que va morir aquest divendres als 88 anys.
Des d'ahir a la tarda, familiars i coneguts de Deixeu s'han apropat al tanatori per acomiadar el pioner de les tècniques de fecundació in vitro i avui, a 9:45 del matí, ha tingut lloc la cerimònia.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge, Sergi Càrceles.
Estem tenint aquest cap de setmana molt assolellat i amb temperatures càlides, podríem dir fins i tot estivals. Màximes que avui tornaran a assolir els 30, 31 o fins i tot 32 graus en alguns punts de l'interior de Catalunya, terres de Ponent, també a les Terres de l'Ebre o fins i tot alguns sectors del Prepirineu. Aquestes temperatures a partir de demà ja aniran baixant, amb aquest sol com a clar protagonista també aquesta tarda i el dia demà, almenys per al matí. A partir de la tarda del dia de demà tindrem alguns ruixats, sobretot a les comarques gironines, i fins i tot podrien afectar l'àrea metropolitana de Barcelona a finals de tarda. A la resta del territori, molta tranquil·litat, i això sí, la mar bastant picada, almenys a la Costa Brava.
En cultura, un concert en homenatge a Núria Feliu als Jardins del Palau Robert han desgranat el repertori de la mítica cantant de Sants desapareguda fa gairebé 2 anys.
Amb el suport de la Big Band de Granollers, aquest migdia han tornat a sonar les notes d'algunes de les 400 cançons de tots els gèneres que van marcar la seva carrera, com jazz, boleros o couplets.
I en esports, en bàsquet, a la seva duel català aquesta tarda a Fontejau. El Girona rep el Barça a les 5, mentre que la penya visita la pista del Madrid. A 6:45, el Baxi va guanyar i a l'hora d'Oiro ja es manté en play-off. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Àlex Riba i jo mateix, Adrià Tella. Falten 4 setmanes per les eleccions del 12M i la maquinària que garantirà el procés electoral està engegada. Aquest cap de setmana i fins dimecres s'estan fent als ajuntaments els sortejos per escollir els presidents i vocals de les meses i els seus suplents. Aquestes són les dates clau d'aquestes eleccions. Carme de Fez.
Alguns ajuntaments ja han fet el sorteig. És el cas de Barcelona, que ho va fer aquest dissabte. Altres ho aniran fent els pròxims dies, fins dimecres 17, que és la data límit. Per tant, aquesta setmana, les persones que hagin estat triades per formar part de les meses aniran rebent la notificació. Els únics requisits són tenir menys de 70 anys i saber llegir i escriure, tot i que a partir dels 65 es pot presentar una renúncia. Qui no pugui anar a la mesa ho haurà de notificar en 7 dies davant de la Junta Electoral de Zona, presencialment o telemàticament. La data límit per presentar al·legacions és el 27 d'abril. Hi ha renúncies que s'accepten de forma automàtica, com tenir algun tipus de discapacitat, les dones embarassades de més de 6 mesos o haver format part d'una altra mesa en 3 ocasions en 10 anys. La Junta tindrà 5 dies per estudiar les al·legacions. Dimarts vinent ja es publicaran les candidatures del 12M. Si es vol votar per correu, cal demanar-ho abans del 2 de maig. De fet, en 8 dies començarà a enviar-se ja tota la documentació per votar. Pel que fa als candidats, la campanya començarà a la mitjanit del 25 al 26 d'abril i acabarà el 10 de maig per donar pas al dia de reflexió previ als comicis.
Coincidint avui amb els 93 anys de la proclamació de la Segona República, s'ha celebrat un acte institucional aquest migdia al Palau de la Generalitat.
Tal dia com avui, Francesc Macià proclamava la República Catalana.
Catalans, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica.
93 anys després, el Palau de la Generalitat ha acollit l'acte institucional amb motiu d'aquesta efemèride. En la seva intervenció, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet una crida a recuperar la memòria republicana per plantar cara, diu, als que enyoren una Catalunya sotmesa.
Ho hem de fer també per plantar cara a aquells discursos que volen que oblidem, perquè enyoren l'època en què Catalunya i el conjunt de la societat de l'Estat estava sotmesa. A tots aquells que volen tornar al passat i que abracen un discurs reaccionari i agressiu contra els principis més essencials de la democràcia i dels propis drets humans.
Una de les figures clau per la reforma social de la República va ser l'advocada Clara Campoamor, impulsora del sufragi femení, una figura que ha posat en valor Mary Nash, historiadora i catedràtica de la Universitat de Barcelona.
La nova Constitució va convertir les dones en ciutadanes de ple dret. A més, el govern progressista desenvolupa nombroses polítiques igualitàries i drets socials. La nova legislació laboral va introduir la protecció a les treballadores mares i el dret de les dones casades al treball remunerat.
La República Catalana va ser efímera, va durar 3 dies. El 17 d'abril va transicionar cap a la Generalitat de Catalunya dins de la Federació de Repúbliques Ibèriques.
Com dèiem, mentre la maquinària electoral està en marxa, els partits entren de ple en precampanya.
Des de Badalona, el candidat del PSC i primer secretari de la formació, Salvador Illa, ha tornat a insistir que no renuncia a cap aliança postelectoral. Això sí, amb dues úniques excepcions.
Jo no m'agrada posar vetos, m'agrada arribar a acords, crec que ho he practicat, crec que és el que convé fer en política. Aquesta és una societat plural i diversa, això és normal, és bo que sigui plural i diversa la societat, no? Jo ho veig com un, com una font d'enriquiment de la nostra societat i bonica línia, diguem, de clara que nosaltres dibuixem més amb els discursos d'odi de Vox i Oriol, amb això hem estat clars. A la resta, doncs esperarem a que parli els ciutadans de Catalunya i a partir d'aquí veurem, no?
Carles Puigdemont avisa als socialistes que Junts per Catalunya retirarà el suport a Pedro Sánchez si signen pactes per evitar un govern independentista, com va passar a Barcelona amb Xavier Trias. Puigdemont ha llançat aquesta advertència en una entrevista al diari El Nacional.
Si el senyor Illa fa un collboni, ja sap quines són les conseqüències. És que és evident, això. Crec que no entendria ningú que algú que compti amb els vots del Partit Popular, ell, per cert, també dels comuns, per fer una majoria, per treure de l'alcaldia de Barcelona a qui més barcelonins van votar per ser alcalde, crec que això no entendria ningú que passés al Parlament de Catalunya, no entendria ningú que nosaltres continuéssim donant suport a una persona que no va guanyar les eleccions, el senyor Pedro Sánchez, i que és president gràcies als nostres vots.
Pel que fa a les relacions amb Esquerra, Puigdemont admet que no són com voldria i que caldria restablir aliances.
Fa molt de temps que no hi ha relacions i tampoc són relacions normals les que tenim amb Esquerra Republicana. Almenys jo sé que a nivell de secretari general del meu partit, secretari general d'Esquerra Republicana, hi ha les relacions que han d'existir entre dos secretaris generals, però jo voldria que fos molt més que això. Jo crec que el deure que m'he proposat jo, des de la mateixa nit de les eleccions, si la majoria independentista o hi ha una majoria parlamentària que permeti un govern independentista, és parlar amb, sobretot amb Esquerra Republicana, perquè no podrem avançar si no refem confiances, unitats, estratègies.
Segons Puigdemont, hi ha una mala qualitat de govern. Una mala qualitat de govern i afirma que veu una regressió en el país i l'autoestima de Catalunya.
Tot plegat, declaracions de Puigdemont al diari català El Nacional. D'altra banda, la secció local de Sabadell de l'Assemblea Nacional Catalana manté l'acte amb Aliança Catalana, un acte que ha generat polèmica per la presència del partit encapçalat per Sílvia Orriols, sense representació parlamentària.
En aquest sentit, el secretari nacional de l'ANC va prohibir ahir els actes públics amb candidats a les llistes. Tot i així, des de la territorial de Sabadell han assegurat que tiraran endavant per donar veu a tothom que tingui quelcom a dir a la ciutadania. La presència d'Aliança Catalana ha provocat el rebuig i la negació a assistir de la CUP i Esquerra, que no hi seran si en forma part el partit de la Batllessa de Ripoll. Sí que hi seran Junts i alhora. El partit liderat per Clara Ponsatí també s'ha mostrat descontent per la presència de la candidatura de Sílvia Orriols, però ha confirmat la seva presència de totes maneres.
Tarragona ha homenatjat aquest migdia les més de 770 víctimes tarragonines de la repressió franquista.
Un any més, l'acte ha tingut lloc a la fossa comuna del cementiri, al costat del grup escultòric Dignitat. S'ha fet una ofrena floral per a recordar les quasi 800 víctimes del franquisme després de la Guerra Civil. Eren persones que procedien de 140 municipis de la demarcació tarragonina. L'acte, enmarcat en el programa de Memòria Democràtica, ha comptat amb l'assistència de famílies de les víctimes i de diferents representants institucionals.
I marxem ara cap al Vallès Occidental, perquè avui, 14 d'abril, fa 30 anys que Abadia del Vallès es va constituir com a municipi independent, segregant-se de Barberà i Cerdanyola. Des del consistori han volgut commemorar aquesta efemèride. Allà hi ha estat la companya Sílvia Fernández, de Televisió de Sabadell.
La plaça Major d'Abadia ha plegat centenars de veïns i veïnes per celebrar aquestes tres dècades de vida. Petits i grans han gaudit d'una jornada assolellada i plena d'activitats com jocs infantils i concerts. L'alcaldessa Eva Menor es mostra orgullosa de la transformació de la ciutat al llarg d'aquests anys.
Mirem el futur amb moltíssima esperança. Tenim projectes molt interessants que estan a punt de materialitzar-se. Un d'ells jo crec que és el més important, que és la retirada de l'amiant de Badia al Vallès. I posar en valor també totes les coses positives que té la nostra ciutat, que en té moltes.
A més, l'aniversari coincideix amb els 40 anys de la Coral La Ginesta, que ha obert l'acte institucional a ritme de paraules d'amor. Alfredo de Murcia, membre de l'agrupació, ha tret pit de la cultura badienca.
Badia del Vallès sempre ha apostat per la cultura. És un municipi que, malgrat les mancances econòmiques evidents que poden haver-hi, sempre ha tingut un gran nivell cultural. Tant a nivell de les corals, l'agrupació musical, grups de teatre, i sempre ha tingut molta densitat d'entitat cultural per habitant.
Més enllà d'aquesta celebració, el 2025 es compliran 50 anys des que va néixer Ciutat Badia com a polígon d'habitatges. L'Ajuntament està treballant per potenciar la seva memòria històrica i ha impulsat una exposició fotogràfica que narra la història del municipi.
El govern espanyol condemna l'atac de l'Iran contra Israel d'aquesta nit, com ha condemnat i condemnarà sempre tota forma de violència que atempti contra la seguretat i el benestar de civils innocents. Així ho ha sentenciat Pedro Sánchez en un missatge a la xarxa social X.
El president del govern espanyol també ha valorat que la resposta de tots els líders internacionals exigeix responsabilitat i contenció i que cal trobar una manera de resoldre els conflictes per la via diplomàtica, evitant, tant sí com no, una escalada encara més gran. Paral·lelament, el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegura que la comunitat espanyola la que viu al Pròxim Orient està bé i que les ambaixades a la regió estan operatives després de l'atac. Mentre que el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha condemnat fermament la greu escalada que representa l'atac. En una piulada a les xarxes socials ha demanat un alto al foc immediat. També diu que ni la regió ni el món es poden permetre una altra guerra.
Precisament el Consell de Seguretat de les Nacions Unides es reunirà a la tarda per avaluar la petició d'Israel de condemnar l'atac i qualificar com a organització terrorista la Guàrdia Revolucionària de l'Iran, mentre que els líders del G7, el grup que aplega les principals potències econòmiques, també tenen previst reunir-se aquesta tarda, convocats pels Estats Units, per parlar de l'atac i coordinar una resposta diplomàtica.
Israel ha explicat que han interceptat el 99% dels 300 míssils i drons llançats aquesta matinada per l'Iran al seu territori. Ho han fet amb el suport en la defensa dels exèrcits nord-americà, britànic i de França, segons explica Israel. El règim d'Iran adverteix Israel i els Estats Units que s'abstinguin de cap represàlia, perquè assegura que desencadenaria una nova resposta de més intensitat. Han avisat a Washington que qualsevol suport a una acció militar contra el seu país convertiria les bases regionals dels Estats Units en un objectiu. En aquest sentit, però, Tel Aviv ja havia advertit anteriorment que la seva resposta a l'atac iranià serà significativa. A 2:15, hora catalana, està previst que arrenqui una reunió del gabinet de guerra israelià. L'objectiu és consensuar una resposta. No se sap quan l'hauran consensuat o quanta estona pot durar la reunió.
Aquest diumenge al matí, el Tanatori de Sant Gervasi de Barcelona ha acollit l'últim adeu al reconegut ginecòleg Santiago Dexeus i Trias de Bes, que va morir aquest divendres als 88 anys.
Des d'ahir a la tarda, familiars i coneguts de Dexeus s'han apropat al tanatori per acomiadar el pioner de les tècniques de fecundació in vitro, i avui a 9:45 del matí ha tingut lloc la cerimònia. Dexeus va transformar l'atenció mèdica a la salut reproductiva de les dones a Espanya i va ser un dels principals defensors de la prescripció de la píndola anticonceptiva. L'any 1973, juntament amb el seu germà, va fundar l'Institut Dexeus, centre que va aconseguir fites com la introducció de l'epidural per l'anestèsia durant el part, la primera inseminació artificial i la primera fecundació in vitro.
Falta un minut per 3:45, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. El futur i el relleu generacional de la carnisseria i la xarcuteria al Pallars en perill. Així s'ha posat de manifest en una jornada celebrada aquesta setmana a l'Escola Agrària del Pallars. Des de Ràdio Tremp, Jordi Ubach.
Segons una prospecció de l'Ajuntament de Tremp, en els pròxims 5 anys es podria passar de 12 a 5 carnisseries, només a la zona del Pallars. Als professionals del sector els preocupa, evidentment, aquesta situació. Una de les oportunitats que s'ha enfatitzat al llarg de la jornada és la col·laboració i el treball en xarxa entre els professionals de la carnisseria i la xarcuteria. La innovació, el reciclatge, la formació i la comunicació són altres factors que s'han considerat essencials per garantir la continuïtat i l'èxit del sector.
I en d'altres temes, Olèrdola torna a ser l'únic ajuntament de l'Alt Penedès que obté el segell d'Info Participa a la qualitat i transparència de la informació pública que ofereix. Ens ho amplia des de Canal 20 Olèrdola, Raimon de Cara.
El segell Info Participa valora la qualitat i transparència de la informació pública inclosa en les pàgines web dels ajuntaments. El d'Olèrdola ha tingut un 96% d'assoliment en complir 50 dels 52 ítems que s'avaluen. El segell Info Participa l'atorga a la Universitat Autònoma i analitza la informació sobre els representants polítics, com es gestionen els recursos col·lectius i quines formes de participació es posen a l'abast de la ciutadania. Salvi Vendrell és el responsable tècnic de noves tecnologies de l'Ajuntament d'Olèrdola.
El guardó és un motiu d'estar contents i satisfets amb la feina de transparència que al final es fa a l'Ajuntament, no? I a més tenint en compte que també any rere any s'ha anat pujant l'exigència qualitativa d'aquesta informació.
En aquesta 11a edició, tal com ja va passar l'any passat, Olèrdola és, de nou, l'únic ajuntament de la comarca de l'Alt Penedès que ha obtingut aquest reconeixement de l'Info Participa.
El preu del lloguer residencial a la Costa Brava Centre ha crescut un 25% en 5 anys, segons les darreres dades publicades per la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, en el tram litoral comprès entre Sant Feliu de Guíxols i Palamós. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Els preus dels lloguers d'habitatges a la Costa Brava han tingut una clara tendència a l'alça en els últims 5 anys. El preu mitjà de lloguer trimestral ha augmentat el 25% en aquest quinquenni i si en féssim la mitjana en sortiria un increment de preu sostingut d'un 5% anual. De fet, el preu mitjà de lloguer Palamós és de 726 euros al mes. Martí Casanovas, president de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, explica que el pes de la indústria turística a municipis com Palamós dificulta l'accés a un habitatge de lloguer per tot l'any.
Perquè hi ha molts immobles que estan vinculats a l'activitat turística, i això fa que el parc de lloguer doncs també sigui inferior, no? Això també, bueno, els ajuntaments ja estan intentant buscar un equilibri, no? Perquè no tot el parc d'immobles de lloguer doncs es desviï cap a els pisos turístics o els apartaments turístics.
D'altra banda, tots els municipis han superat amb escreix els preus de lloguer previs a la crisi immobiliària del 2008.
Després de 2 dies, la 5a edició del Festival Flors de Mercat finalitza avui al vespre amb més visitants que altres anys.
Des de l'organització asseguren que enguany també hi ha hagut més parades d'artesans locals i nacionals, on el centre són les flors i els productes d'origen vegetal. Ens ho amplia Gisela Jimeno.
Aquest cap de setmana la plaça Margarida Xirgo de Barcelona s'ha vestit de flors amb una gran diversitat de propostes, música i gastronomia d'origen vegetal. La 5a edició del Festival Flors de Mercat ha aconseguit incrementar el seu públic amb el pas dels anys apropant-los a l'artesania. Alicia Rosselló, coorganitzadora de Flors de Mercat, ho explica.
Doncs a l'edició de Flors de Mercat, aquest any, entre el tradicional intercanvi d'esqueixos que fem, tenim una doctora de plantes que pots venir i consultar-li què li passa a aquella planta que no hi ha manera que creixi o que potser té bitxos o que està una mica hòstia. I després tenim més propostes que altres anys perquè anem creixent una mica d'any rere any. Vam començar amb flors i plantes i artesania feta amb plantes o per plantes, com pot ser cosmètica natural o com pot ser doncs, un altès per una planta, etc. I llavors també teníem propostes gastronòmiques, però després ens vam adonar que la lògica seria que també el menjar estigués fet amb plantes.
De fet, els paradistes asseguren que l'edició ha funcionat força bé gràcies també al bon clima que hi ha hagut durant tot el cap de setmana, que els ha fet vendre tot tipus de productes.
No compren tanto plantes, però sí que compren lo que és el pompillo, la maceta. I suelen comprar más de tamaño del más grande al mediano.
Les bosses ara aquest temps, quan és que tiré jo a Nadal o l'hivern, més les peces d'abrigar, de llana, de seda...
El Festival Flors de Mercat només compta amb una edició anual que es tornarà a celebrar l'abril de 2025.
I de les flors i les plantes a la música, un concert en homenatge a Núria Feliu als Jardins del Palau Robert ha desgranat el repertori de la mítica cantant de Sants desapareguda fa gairebé 2 anys.
Amb el suport de la Big Band de Granollers han tornat a sonar les notes d'algunes de les 400 cançons de tots els gèneres que van marcar la seva carrera, com per exemple jazz, boleros o couplets. Allà hi ha les nostres companyes Gisela Gimeno i Sara Torremocha.
El pati del Palau Robert de Barcelona s'ha omplert aquest diumenge de gom a gom en el concert homenatge a Núria Feliu a càrrec de la Big Band de Granollers. Sota un sol radiant, desenes de persones han gaudit i cantat couplets i boleros i altres grans himnes de la Santsenca més famosa, com escolten o mitges brillants. El concert forma part de l'homenatge a Feliu a la capital catalana, que inclou la mostra homònima al Palau Robert i el gran concert que tindrà lloc el 15 de maig al Palau de la Música. Uns actes que deixen clar que el llegat de la considerada tieta de Catalunya sobreviurà per sempre.
I gran presència femenina en el 16è Certamen Internacional de Bandes de Música Vila de la Sénia al Montsià, que ha tingut lloc aquest dissabte a la tarda amb gran afluència. Des de 21 Ràdio, Joan Bericat.
La Casa de Cultura de la Sénia s'ha plenat de música en la celebració de la 16a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Vila de la Sénia. Aquest any, amb la participació de 3 agrupacions d'arreu de la nació, la Banda de Dones de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, la Banda de Dones de Catalunya i la Banda Simfònica de Reus, una edició destacada per la promoció del talent femení en el món de la música, així com per mantenir viva la tradició de les bandes a les Terres de l'Ebre. Aquesta és Victòria Almuni, alcaldessa de la Sénia.
I són 2 bandes de dones i la banda de Reus. I estem molt contents en el tema de les bandes de dones perquè des de l'Ajuntament donem molta importància als drets de la ciutadania i, per tant, a la igualtat de gènere.
Aquest esdeveniment es celebra des del 2007 i reforça el vincle de les Terres de l'Ebre amb la tradició de les bandes musicals.
I de la música al teatre, perquè la 35a mostra de Teatre d'Igualada tanca avui diumenge l'edició d'enguany, a la qual hi han assistit uns 16.300 espectadors, a manca del tancament, uns 8.300 en sala i uns 8.000 en espectacles de carrer. I hi ha hagut més de 1.000 professionals acreditats.
Ramon Giné, director de la mostra d'Igualada, valora molt positivament el nivell dels espectacles i les xifres d'afluència d'enguany. Reivindica l'essència de carrer.
La valoració és molt positiva, no? És a dir, la mostra jo crec que ha recuperat aquesta essència del carrer, és a dir, és veritat que aquest any ha sigut un any on el carrer ha tingut un pes específic a la ciutat i això s'ha vist reflexat a nivell de la ciutadania, és a dir, tant a nivell de nombre d'espectadors als espectacles de sala, però sobretot el gruix d'espectadors als espectacles de carrer, i també aplaudir, diguéssim, no?, aquesta presència de públic constant, no?, en els espectacles, i que avui diumenge també podrem continuar gaudint.
Giné ha volgut destacar que la mostra comença a treballar amb la internacionalitat per tal de fer així un salt de qualitat.
Les 2:52, moment de parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
I arrenquem parlant de bàsquet a la seva duel català aquesta tarda a Fontejau.
El Girona rep el Barça a les 5 de la tarda. Girona FM, Marc Treserres.
Bon dia, avui derbi català Fontejau. El bàsquet Girona s'enfronta a la 29a jornada al Barça en un duel on els gironins buscaran trencar la dinàmica de 3 derrotes consecutives amb un triomf que els deixi amb la permanència gairebé ja assegurada. D'altra banda, el Barça voldrà reprendre les bones sensacions i mantenir la tercera posició després de la derrota de divendres a l'Eurolliga a la pista de l'Asbel francès. Per part dels de Fotiscats Sicaris, Goloman seguirà de baixa per problemes al soli. Fielerum és dubte fins a última hora i veurem si debuta el base Gabe York. Per part blaugrana, el pivot Billy Hernán Gómez es podria perdre el partit per molèsties al genoll. I d'altra banda, dia especial a Girona, ja que el club commemorarà els 10 anys de l'entitat amb el seu 10è aniversari i disputant el partit amb un uniforme especial. I també especial serà el partit per Sergi Martínez, Juani Marcos i Michael Caicedo, que són jugadors cedits pel conjunt blaugrana jugant a Girona, o també Eric Vila i Jaume Sorolla, que havien tingut un passat al planter del Barça.
I també aquesta tarda la penya visita la pista del Real Madrid a 6:45. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
El nou Joventut de Dani Miret s'estrena a 6:45 de la tarda en un escenari de màxima exigència al Wizzing Center i contra un rival que acaba de perdre el lideratge, com és el Madrid. La penya té com a finalitat millorar i trencar la mala dinàmica que ha portat en els darrers partits. En només 5 dies d'entrenament no es poden fer miracles i això ho sap el club i ho sap Dani Miret, però sí que es pot fer servir perquè alguns jugadors s'alliberin i es vegin obligats a fer un pas endavant. Queden 6 jornades per acabar la lliga regular i encara hi ha opcions matemàtiques per entrar al play-off. Tot i que és virtualment molt difícil, la penya ha d'acabar amb bones sensacions, millorant la imatge i no perdent més posicions a la classificació per no veure compromesa la seva participació el curs vinent en competició europea. El tècnic Dani Miret té molt clar que l'equip té molts objectius entre mans.
Tenim molts objectius a nivell col·lectiu, tenim molts objectius a nivell individual i això ha de fer que l'equip pugui lluitar, evidentment, pel proper partit i, evidentment, pels objectius que encara tenim possibilitats i que, evidentment, creiem que estem preparats per aconseguir-ho.
El Madrid no es pot relaxar a la CB perquè ve de perdre el Wizzing Center contra el Manresa i el Palau Blaugrana contra el Barça, cosa que li ha fet perdre el lideratge de la Lliga, que ara té l'Unicaja. Els blancs, per tant, no poden fallar més.
I ahir el Baxi Manresa va aconseguir un gran triomf a la pista d'Obradoiro per 86-94 i s'afiança així una mica més a les places de play-off pel títol.
En futbol, partits avui de la primera federació masculina, un d'ells el que ha jugat el Sabadell aquest migdia al Camp d'Osasuna, promesa és un rival directe per la zona baixa i on ha acabat caient per 2-0. A Tajonari tenim el company Adrià Arroyo de Ràdio Sabadell.
Derrota dolorosa en el duel directe del Sabadell aquí a Tajonar contra l'Osasuna Promeses en un partit que ha tingut dues meitats diferenciades, una primera de tanteig on cap dels dos, perquè s'estan jugant directament la permanència, han volgut arriscar més del compte, i una segona on ha caigut directament al centre d'esports, no sé si per fatiga física, si pel marcador advers, però ha estat incapaç de fer front a les adversitats. Una pífia descomunal en la sortida de pilota de Gualda, ha costat el primer gol navarrès, obra del pitxitxi del Promesa Sander Joldi, i després un golaç des de la frontal del madrileny Rabadán ha sentenciat el partit. Pel cantó positiu només quedarà que dos nanos del juvenil, en aquest cas Pau Fernández i Javi Morcillo, han debutat avui amb la primera samarreta del centre d'esports, però traient això, avui partit per oblidar d'un Sabadell molt marmat per les absències i que fins i tot ha perdut no només el partit, sinó també l'Avaraix contra el filial del Club Atlético Osasuna. Aquí a Tajonar, derrota de l'equip d'Òscar Cano, 2-0 contra el Promeses.
Gràcies, Adri. En handbol, el Barça es proclama campió de Lliga Sobal, mentre que en waterpolo el Barceloneta s'ha proclamat també campió de la Copa del Rei de waterpolo després de superar el Sabadell per 10-6 en la final disputada aquest migdia.
És el 12è títol consecutiu d'un Atlètic Barceloneta que s'ha mostrat intractable a les semis i a la final aquest cap de setmana.
I l'Igualada s'ha proclamat campió de la Europe Cup d'hoquei patins, la segona competició continental. Esteu seguint fins aquí les notícies en xarxa edició migdia que fa possible darrere nostre la producció dels serveis informatius de la xarxa. Que vagi bé.
La llum d'un acord major i obert que t'atrapa. Cançons per fer carretera rere el volant. Una cala. Les presons i les fronteres del mirall. Per tornar a aixecar-se serà haver caigut abans. Sortir deslligat de peus i mans. Caminarem pel pas del temps. Travessies pels deserts de les nits més llargues.